més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Com esteu? Encetem setmana aquí a l'Hotel Suís, dilluns, dia 10 d'octubre. Fràgils, tous, tendres, poc contundents, així és impossible competir. El Sabadell no és que estigui aturant la sagnia que tenia al darrere a l'inici de Lliga, sinó que està accentuant-la. Cada vegada són més els trets al peu que acumulem i, mal que li pesi algú, això, davant d'alguns rivals en concret, és imperdonable i, com a mostra, les dues últimes jornades. Udel Oroñés i el Dense van aprofitar les carències del Sabadell en defensa, al darrere, ja no només retratat en accions puntuals, com sobretot la de Guillem Molina en el segon gol, que és la més flagrant de totes, amb la pèrdua i també amb el posterior penal, o el tercer, també un despropòsit al darrere, des de l'esquena guanyada abans de la centrada fins al marcatge a distància del rematador, però és que després, en pilotes dividides, en duels individuals, en el cos a cos, els arlequinats estan fent aigües i amb aquesta intensitat és difícil poder sumar. L'equip ha caigut ja dins la zona de descens amb l'1-3 d'ahir a la nova Creu Alta, però el problema no és això, no és la classificació, és l'araquiri constant que es fa en accions puntuals i que segueixen tirant per terra la bona feina que també se'n fa, per exemple, amb la pilota al peu. Mentre no es talli aquesta hemorràgia, impossible.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so, un dia més, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona arribarà al Clàssic com a líder després de guanyar a nit, patint, això sí, 1-0 a l'Spotify Camp Nou contra el Celta de Vigo. Avui a les 9, l'Elche Mallorca tanca la 8a jornada de primera divisió al Martínez Valero. Max Verstappen s'ha proclamat campió del món de Fórmula 1 per segon any consecutiu. Charles Leclerc va rebre una sanció que el va deixar tercer al Japó, el que va confirmar aquest títol mundial del neerlandès. L'Espart Unigirona ha guanyat la Supercopa Femenina de Bàsquet. És el tercer títol per les gironines i va arribar amb la victòria de 5-70-65 contra el València a la final jugada Vitòria. I per últim, Jon Rahm ha guanyat l'Obert d'Espanya de golf, igualant així la marca de 3 títols del mític Severiano Ballesteros. El basc va posar-se per davant en l'última jornada, acabant 25 cops per sota del par. I aquest dilluns ve així de carregat.
Què es comenta a la recepció?
Recollirem les veus de la derrota 1-3 del Sabadell ahir a casa contra l'Eldense, entre molts altres, de Pedro Capó. També tindrem a José Enrique Carrasco, davanter del Sabadell B, Alejandro Bertrán, del Natació Sabadell de Futbol Sala, després d'haver guanyat el derbi, o Loar Gràcia, amb una de freda i una de calenta pels verdi blancs.
L'actualitat de la Primera Federació.
A punt, la televisió valenciana se suma a la llista de les autonòmiques que emeten la Primera Federació. El primer partit serà un duel del País Valencià dissabte a les 7, l'Alcoyano-Castellón. La nova Creu Alta més, amb 2.902 espectadors, va ser la novena assistència de la categoria dels 20 partits. Castàlia, amb 7.700, va ser la millor entrada, seguit del Vivero i de Malata. I avui destaquem un tuit de Golem en les Gaunes, diu així: no va ser un somni, mai ho oblidarem. Sort que va sortir Cristian Mutilva a la segona part per despertar-nos del malson. I adjunten dues imatges, una de l'11 de la UDL segons InSports, el que va sortir al grafisme de la televisió, traient el porter i el nano del filial, Arbeloa, que aquest sí que estava ben posat. Els altres 9 jugadors estaven ubicats malament. Un central de mitja punta, un extrem de migcampista, un lateral dret a l'esquerra, i així ens hi podríem estar una bona estona. I per arrodonir-ho, una segona foto de l'ex Cèsar Laquinat, Xavi Boniquet, que va reaparèixer amb el dorsal 23. Llàstima que va ser presentat com Mutilva el 23, però no del Logroñés, el de l'Osasuna Promeses.
La notícia curiosa.
Germain Pennant, no sé si el recordeu, ex del Liverpool sobretot, també amb un pas bastant efímer pel Zaragoza, esquitxat per una notícia curiosa que llegim al Marca. Descobreixen una plantació industrial de marihuana en la mansió d'una estrella de futbol. Una banda de narcotraficants va ocupar la casa deshabitada que Pennant tenia a Liverpool.
De quin partit no estarem pendents?
Del Tristan Suárez contra el Temperley, de la Primera Nacional Argentina, partit que arrenca a les 8, hora d'aquí.
I a les xarxes socials.
Diferents temes també. Un, esportivament podré viure partits especials, però cap com jugar al meu partit 400, fer-ho a la nova Creu Alta i seguir tenint la sensació d'estar a casa. Un gust poder-vos saludar a tots els que us he vist i gràcies per totes les mostres de carinyo que m'heu mostrat. Agraïment etern, deia ahir a la nit Pedro Capó a Twitter, després de guanyar aquí a la nova Creu Alta i de tornada de Sabadell a Elda. Fins i tot la gent del Sabadell Inclusiu li va fer un regal recordant la seva participació amb ells al 3x3 solidari del passat estiu al camp de la Sabadellenca. I l'altre tema que destaquem de xarxes socials, el fil del Patxi, jugador del Sabadell Rugby Club, parlant de com van haver d'afrontar la visita al camp del seu amb 13 jugadors que per culpa de les lesions van acabar sent 9. El rival va acceptar finalitzar-lo abans d'hora quan ja guanyaven 66-0. Diuen aquesta successió de piulades que han passat de 40 fitxes l'any passat a la meitat ara i tot per culpa de l'elevat preu de cada llicència, 320 euros, quan diu fa 3 anys n'eren 180. Ho qualifica d'un esport caríssim i gairebé elitista ara mateix i destaca la problemàtica que està ocasionant amb clubs petits que van ofegats econòmicament i que no poden pagar ajudes i jugadors que estan entrenant però que en canvi no poden jugar després al cap de setmana precisament per aquesta manca de recursos.
Avui celebra el seu aniversari
un ex-arlequinat, incomprensiblement sense equip ara mateix, el gallec Aitor Pascual.
L'enquesta.
I acabem destacant un hashtag MVP946, MVP946 a Twitter. Allà podeu escriure'ns fins d'aquí a 50 minuts amb el que va ser per vosaltres el millor, sé que costarà avui, del Sabadell Eldense d'ahir.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Un partit molt difícil, no? Jo crec que el Sabadell, ho hem comentat a la mitja part, no ha començat bé el partit, a camp contrari, amb aquests corners que et donaven aquesta possibilitat de posar-te per davant. A poc a poc l'Eldense ha agafat la possessió de la pilota. Sí que és cert que ha arribat al gol i després d'aquest gol el Sabadell ha començat a dubtar una mica i després del segon gol el Sabadell ha dubtat massa, no? Ha dubtat massa i sense aquesta sensació de que l'Eldense ha fet massa cosa, sobretot a la primera part, et vas perdent en el marcador, estàs en una situació difícil en la que no és fàcil perquè cada cop que agafava la pilota el Sabadell no feia mal, no trobaves aquestes situacions de superioritat i després d'arribar al tercer gol jo crec que ha hagut poca història, no? Cert que amb l'entrada del Moja i del Sergi l'equip ha tingut més punts a dalt i bueno, una situació difícil, un partit no bo, una derrota difícil com sempre i bueno, s'ha de levantar l'ànim i pensar la setmana que ve.
L'Antoni Hidalgo, ex-capità i ex-entrenador del Centre d'Esports, que ahir va ser el comentarista. El Sabadell en joc de Ràdio Sabadell d'aquest 1-3 feia aquesta lectura només acabar el partit en calent a la nova Creu Alta, la cabina de retransmissions de Ràdio Sabadell, on també hi era el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Un partit no bo, diu l'Antoni Hidalgo.
Sí.
No sé si allò per no fer-nos més mala sang del compte, però és evident que el partit va ser molt dolent del Sabadell ahir. I com deia l'Antonio en aquest tall que escoltàvem ara, amb la sensació que li costa horrors al Sabadell pair un cop en contra, un gol en contra, haver d'aixecar-te després, encara no ha encaixat el primer, que ja està a camí d'encaixar el segon, amb aquesta sensació de fragilitat. Crec que tu utilitzaves també a través de xarxes socials a Ràdio Sabadell el terme desfeta, i no només per perdre, sinó perquè l'equip es desfà literalment.
Sí, es desdibuixa amb, o es descoseja amb molta, es descusa amb molta facilitat, no? O sigui, és una cosa realment preocupant i que el partit d'ahir, amb tots els matisos que li vulguis trobar, amb tots els detalls diferents que li puguem arribar a trobar, recorda massa, i això no ho fa encara millor, tot el contrari, al partit de les Gaunes d'ara fa una setmana. És a dir, aquesta sensació que l'equip amb molt poquet es veu penalitzat, castigat a molta duresa per part dels rivals. Uns rivals que gairebé, no et diré, per no treure-li mèrit ni a la UD Logroñés ni a l'Eldense, no és que no facin res, però necessiten molt poc per fer-li molt mal a un Sabadell que gairebé es fa, si es permet l'expressió, es fot trets al peu ell sol, sense necessitat, com diem, de que li forcin cap mena d'errada.
És a dir, el rival en té prou amb estar seriós, amb estar ordenat tàcticament i amb aprofitar el moment que sempre acaba arribant sempre del Sabadell concedint per ensortir-se'n. Clar, el que dèiem també en començar, segurament això contra un perfil de... Em sap greu ja fins i tot pel nano, però ho focalitzem moltes vegades en la figura de Gavarri, perquè va tenir dues ocasions molt clares el dia del Sabadell Calahorra i és la millor demostració de l'últim partit que tenim, que guanya el Sabadell en porteria zero, però també tenint ocasions. El que passa és que l'equip de la Rioja les falla i després, quan un equip no et perdona aquestes errades, que és que són impròpies de la categoria i són impròpies de jugadors professionals.
Sí, costa molt d'entendre-ho, costa molt d'entendre i de fer una anàlisi allò en fred de per què passen aquestes coses, més enllà de que passen, que és una evidència. És a dir, al final estan succeint, s'estan repetint i per tant, és lògic pensar que no és fruit d'un dia ni un error d'una mala tarda. Però sobretot això, el que diem, no? Després aquesta facilitat amb la qual es desdibuixa el centre d'esports i amb la qual no troba o té nula reacció per estar ni tan sols a prop de tornar-se endullant el partit. I fèiem ja la setmana passada, i gairebé és aquest déjà vu una setmana més tard, que la diferència entre les Gaunes i el que havia passat a Castàlia i el que havia passat al Collao és que com a mínim allà el Sabadell havia tingut uns minuts en els quals s'ho havia pogut arribar a creure. En el partit contra el Castellón, doncs a l'impàs que va entre el 2-0 i el 3-1, aquest gol de Joanet per aquí al mig, que li dona uns minuts a l'equip de creure-s'ho, com diem, de venir-se una mica amunt, que el Collao va passar el mateix en el moment de l'empat, precisament, curiosament, també amb gol de Joanet, però és que ni a les Gaunes ni ahir, més enllà del rampell inicial del fruit de l'1-3, però que va arribar a 5 minuts del final, el Sabadell no va estar en cap moment ni dins del partit ni amb opcions, allò que es diu opcions reals, de poder ara mateix estar maleint alguna jugada que t'hagués apropat com a mínim a puntuar.
Diferents dades, per si algú va una mica perdut a un quart de dues de l'endemà de la derrota del dilluns dia 10 d'octubre, el Sabadell és dins la zona de descens amb aquesta derrota, que a més suposa la primera de la temporada com a locals. Fins ara era un 7-9 a casa. Aquesta derrota propicia que els primers 3 punts en forma de derrota, havien volat 2 al principi contra la Morevieta, però ara aquí aquesta primera desfeta de la temporada. I clar, al final, jo, a diferència d'altres partits que sí que vaig veure al Sabadell, potser massa atrevit, potser massa valent, potser plantejant un partit massa obert, sobretot, per mi, la millor mostra d'això és Castàlia. O sigui, planteges un partit en el qual tens tanta gent per davant de la pilota i t'enganxen amb tanta facilitat al darrere que des d'aquest punt d'atreviment t'acaben enganxant amb contres que amb una passada en tenen prou, no cal que facin molta més cosa. Ahir, en canvi, Gabri planteja un partit de sortida amb molta gent per dins, a part de per voler ser dominador de la pilota, perquè no torni a passar el tema de Logroño, del que ja havia passat allà, i al final jo crec que ahir no és un problema, i digue'm tu també la teva opinió, d'anar massa valents, sinó de fer errades allà on no toquen. O sigui, al final podem plantejar el partit amb un plan de partit o amb un altre. Podem tenir una idea o una altra, que si després la pifiem, i em sap greu perquè és la imatge més clara de totes, però el segon gol, la pífia prèvia i el posterior penal que acabes cometent, en el cas de Guillem Molina, és l'exemple més clar del que estic dient ara, d'errades, que ja pots parlar de tàctica i del que tu vulguis, però ja no és ni tan sols un tema d'atreviment o no.
Sí, i sobretot, insistim, per no fer-nos molt més pesats encara, amb aquesta reiteració de setmana rere setmana, és a dir, la Morevieta li vas concedir per allò dels partits a casa, al Cornellà li vas concedir, al Calahorra clarament li vas donar aquestes facilitats per una raó o per una altra, per un error arbitral en la primera jornada o per error dels davanters contraris o per encerts dels porters en els moments puntuals. Aquests tres rivals no et van acabar de fer tot el mal que et podien haver fet. Per contra, és evident que davant de quin equip o depèn de quin rival et trobis, cometre errors es penalitza molt més. Ahir la jugada del primer gol és un desajust que acaba significant una jugada que ja s'havia donat uns minuts abans, sense acabar d'anar a porteria. A la segona sí que va anar a porteria, i l'acció del 0-2, com dius, per no entrar en la del 0-3, que també torna a ser un altre error d'aquests de manual. Però
aquesta és col·lectiva, aquesta no assenyales a un només, sinó a molts.
A la fotografia surten alguns més, està clar, que no és un error puntual o personalitzat o individual d'un jugador. Però bé, en tot cas, si fem cas al que vam sentir ahir després en roda de premsa, jo diria que si durant la transmissió la paraula més repetida va ser situació, durant la roda de premsa la paraula és preocupació. Preocupació i tots els seus derivants, preocupant, preocupat, preocupats, bé, pots fer servir la que vulguis, però ahir, en el discurs de Gabri sobretot, preocupació és la paraula que més voltes i més vegades vam sentir per diferent raó. Algunes d'elles molt generalitzades, altres més individuals. Vols que comencem per sentir-ne alguna, per situar-nos una miqueta? Perquè en aquest cas, la primera és per deixar molt clar que davant hi havia un tros d'equip, que això és una evidència. L'Eldense va demostrar, tot i que no va atropellar el Sabadell, que té potencial suficient, té jugadors de molt nivell, com per estar en aquesta part alta de la classificació. De fet, aquesta jornada, per situació de barajos, és el nou líder del grup 2 de la primera federació. Però més enllà d'això, el que està clar és que per Gabri es van posar les coses massa fàcils a un rival massa potent.
Davant teníem un equipàs, això per descomptat, i no volem treure mèrits a el que ha fet l'Eldense, al contrari, ha fet moltes coses bé. Però sí que és veritat que amb poca cosa, diguéssim, amb poc joc, ocasions i clares, no? I d'aquí pues, ha vingut aquest primer gol, com dèiem, no? Una mica aquesta intensitat que demanem a vegades, no? A l'hora de defensar, ens han superat fàcil en aquest aspecte, i després el penal, bueno, pues ha acabat amb aquest 0-2, hem marxat a la mitja part.
I en aquesta mateixa línia de preocupació, insisteixo en aquesta paraula perquè va ser ahir molt recurrent, sobretot perquè aquesta primera derrota a casa posa de manifest que s'ha trencat allò que recordaves ara fa un moment, no? Que el Sabadell, com a mínim, com a local, s'havia mostrat, no infal·lible al 100%, però sí bé, amb uns números prou correctes com són fins ahir un 7-9, no? Ara ja és un 7-12. Aquests problemes s'havien vist a fora, no a l'estadi, i sobretot, diu Gabri que aquestes alçades ja de campionat, setena jornada ja disputada, comença a, insisteixo, preocupar-lo en excés el fet de no haver trobat ja ni la solució ni les eines suficients com per erradicar-ho.
Estem preocupats i estem disgustats per aquesta derrota, i ja et dic que intentar canviar coses. És un equip que juga molt ben pilota, i llavors potser pues, hem de focalitzar-nos ara, ara que tenim l'equip que més o menys sap el que ha de fer quan té la pilota, pues, igual focalitzar-nos ara tots, el primer jo, en aspectes més defensius, no sé si dir-li així, però quan no tenim la pilota.
És evident que el problema del Sabadell és aquí, o sigui, després, ho dèiem la setmana passada, per exemple, després de tornar de Logronyo, la sensació és que havies pogut competir en quant a joc de tu a tu contra un equip cridat a estar a la part alta de la classificació, però que en canvi els problemes venien quan no tens la pilota i no pas a l'hora de construir. Un dels que tampoc va estar massa bé ahir, César Morgado, capità, va haver de sortir després a la sala de premsa Miguel Quereda a parlar sobre aquesta història, i la veritat és que l'extremeny també no es va mossegar la llengua a l'hora de parlar. Jo insisteixo en el tema, o sigui, ja no és ni tan sols les ocasions que tu concedeixes, sinó duels individuals, estar tendre a l'hora de xocar amb el rival en el cos a cos, una sèrie de conceptes d'intensitat, d'estar vius en el joc que César Morgado, en aquest sentit, doncs com molts d'altres, però tampoc va estar bé ahir, no va estar fi.
No, va ser un evidentment dels assenyalats, perquè al final va quedar doncs molt marcada o molt fotografiada aquesta línia defensiva de l'equip en general. Ja sé que ara dirà el tòpic aquell de qui defensa des del primer fins a l'últim, des del primer davanter fins al porter, però al final els que són darrere són els que queden més assenyalats en aquestes jugades.
En el tercer gol, per exemple, hi ha gent que no és defensa que també
que
són
assenyalats. Sí. Pel capità, buscant possibles raons a tot plegat, ell va tirar més del concepte concentració.
Puede que sea falta de concentración. Yo lo achaco a culpa nuestra. Yo creo que al final es culpa nuestra, tenemos que asumir la culpa, tenemos que dar un golpe encima de la mesa. En el campo al final somos nosotros y yo creo que hay que tener más personalidad ahí. Creo que si nos viene mal dada o bueno, el equipo no se siente cómodo en algun moment, pues bueno, ja està, hay que sufrir, hay que apechugar y ja està.
I a tot això, el Sabadell dins del descens, ho dèiem abans, Sergi, però exactament com queda la taula ara?
Doncs amb l'equip a un punt de la permanència, per tant, encara molt a prop, però és cert que només han jugat 7 jornades, a un punt que ara mateix marca el Real Unión, però sí amb aquesta sensació, per acabar de tancar el capítol de la preocupació per moltes coses, perquè ja són masses coses les que preocupen a tots plegats, en aquest cas per parlar d'allò que diuen els entrenadors. Es fixa molt Gabri García en la classificació? Doncs deia, bé, el que digui que no, menteix. Al final vas mirant amb més o menys intensitat, amb més o menys atenció, però vas mirant què passa a la classificació i mostrava això, el seu desencís per aquesta situació a la classificació, però també anava una mica més enllà. El seu punt de neguit per veure com païa, com encaixava i, sobretot, com afrontava la plantilla al veure's en aquesta zona complicada.
Preocupat perquè érem sumat a casa, que veníem tenint una, bueno, una ratxa, o jo crec que era, ens havíem fet forts amb aquests 7 punts a casa, perquè és la segona derrota i perquè bueno, era un partit avui per seguir enganxat una mica aquesta part mitja-baixa, però no està baix de tot. Era un partit per això, per tant estic preocupat per això, no? I pels jugadors, perquè al final pels jugadors, perquè veig que fan l'esforç, perquè però al final per continuar creient una mica en el que fem, al final també ens hem d'anar retroalimentant de resultats, no? Si no arriben, doncs, bueno, comencen a haver-hi els dubtes, no? I per tant per això també estic preocupat.
Per tant, si no fos una roda de premsa i fos Twitter, seria trending topic. La paraula preocupació i, com deia el Sergi, tots els seus derivants en l'anàlisi que feia Gabri García ahir després d'aquest 1-3 contra l'Eldense, que va deixar notícies alguna que altra positiva, podríem dir, per exemple, el Sergi García marcant el seu segon gol, com deia ahir Gabri, ja doble les xifres de l'any passat amb l'Albacete, en va fer només un. També, per exemple, pels més nostàlgics, pels més sentimentalistes, doncs veure Pedro Capó a la nova Creu Alta, encara que faci mal veure-la amb el braçalet de l'equip visitant. De seguida comentem aquesta jugada, però sobretot el que va deixar va ser molts peatges. Al marge de tot el que hem comentat fins ara, Guillem Molina no juga al Johan Cruyff, amb la seva expulsió a les acaballes del partit, d'un partit per oblidar, del de Valls. I després està el tema Joanet López, que no sé si tenim alguna novetat o no, Sergi, però que no és que faci mala pinta d'una lesió de gravetat, però fa pinta que, evidentment, contra el Barça Atlètic segur no hi serà.
Sí, no hi ha cap comunicació com a mínim encara oficial per part del club, però sí que no feia bon aspecte. De fet, va marxar de l'estadi ahir Joanet amb crosses. Per tant, això ja dona sensacions. Ja li va costar abandonar el terreny de joc. Va costar que la van haver d'ajudar per marxar després a vestidors un cop acabat el partit i, com diem, abandonava les instal·lacions del Sabadell amb crosses. Per tant, segurament no estem parlant d'una lesió de llarga durada, però m'atreveixo a dir que alguns partits, i ho poso en plural, no només el del Barça Atlètic d'aquesta setmana, es perdrà el Lleidatà, que va ser una de les notes negatives, aquesta lesió muscular al quart d'hora aproximadament de la segona meitat, sumant un contratemps més a aquestes circumstàncies. Doncs bé, quedem-nos amb el discurs o amb l'argument de Gabri quan se li va preguntar per Joanet i, en certa manera, per un dels aspectes que diu ha de corregir el també membre o exmembre del Lleida Esportiu la temporada passada.
El Joanet és un jugador molt explosiu, que fa molts esforços durant el partit i bueno, és un dels aspectes també que ell ha de... Bueno, ell i tots, no? Però ell en aquest cas ha de regular-se una mica més.
Queda clar, eh?
Queda clar. Doncs si algú esperava una justificació pública o d'allò, sí... Evidentment, lamentant la lesió, però missatget també per un d'aquests aprenentatges que ha de fer, en aquest cas, Joanet, això, el regular-se o dosificar-se en quant als esforços realitzats per no caure o perquè no vinguin. Hem de parlar també que venia d'aquests viatges al Marroc, partits amb la selecció, una setmana de repòs.
Clar, però suposo que farà més ràbia precisament per
correcte.
Això, per la gestió que han fet.
El fas descansar, no viatjant a Logroño, precisament per evitar aquests contratemps i, malauradament, quan torna a la titularitat, cau lesionat això, a l'hora de partit aproximadament, amb aquesta lesió, que tant de bo no sigui res o no sigui molt, perquè res sembla impossible que no sigui, però que jo crec que el farà perdre's un parell, mínim parell tres de partits ben bons amb el Sabadell.
23 anyets crec que té Joanet, per tant, un jugador excessivament impulsiu, diu l'entrenador Gabri, que ha d'aprendre a regular-se en aquest tipus d'accions. I després està el tema del xup-xup social. Ahir no arribàvem a 3.000 persones, coincidíem a la prèvia del partit que no feia bona pinta l'aspecte de la nova Creu Alta, no en quant a la gespa, que és evident i que no hi parlarem més, però sí de la graderia, i al final va acabar animant-se més gent del que preveiem, i una gent que va acabar, no tota, de fet, hauríem de parlar també de la gent que no va acabar el partit emprenyada per un motiu que no és futbolístic, sinó per l'incident que hi va haver a la zona de lateral. Però en tot cas, Sergi, el que em venia a referir jo ara és el tema dels xiulets. Es van escoltar i aquest punt de malestar a la graderia que és ben present.
Sí, xiulets a la mitja part, molt tímids, això sí, xiulets una mica més notables al final del partit, ni molt menys, anava a dir, generalitzats, però sí que es van deixar notar en aquest desenllaç de partit en el moment que es va xiular al final de l'enfrontament. Va donar la cara a Gabri, d'això ja ens estem acostumant, que el tècnic de Sallent no defuig, per dir-ho així, cap tema del que se li posa damunt la taula, i això sí, anant de cara per fer una acceptació de la realitat i llançant també un missatge d'acceptar la realitat, valgui la redundància, en la qual viu el Sabadell aquesta temporada.
Al final la gent pot xiular i pot criticar i és normal, que això que tothom pot, però també tots hem de saber una mica on estem i que lògicament portem 7 setmanes i bueno, a partir d'aquí podem treure conclusions. Jo crec que hem de deixar una mica més de temps per treballar, per veure els jugadors, per acabar de conèixer-los, que es coneguin ells també.
Doncs demana temps, gairebé 2 mesos de competició, Gabri, després d'aquests primers xiulets de la temporada. Simplement per comentar-ho ràpid, perquè se n'ha parlat de sobres, però el tema de l'incident, que és la novetat que hi va haver ahir, Sergi, crec que ho dèieu després en el postpartit en el Sabadell en joc amb el Pau Vituri, ahir nova mostra d'aquest malestar, independentment del que passi al terreny de joc, amb aquesta famosa llei de l'esport i si s'ha de seure o no la nova Creu Alta, sobretot les maneres d'un sector en concret de lateral per part d'agents de seguretat.
Sí, ahir de tota manera totes dues versions, tant la de Mossos d'Esquadra amb la qual vam poder conversar i rebre en aquest cas la informació oficial, com també gent propera a aquest soci que va acabar sent identificat per part dels Mossos d'Esquadra, coincidien en que les maneres havien estat molt correctes. És a dir, en aquest cas és més, jo crec que allò, la gota que va omplint el que va fent omplir el got i que ja fa que algú potser reaccioni de manera fins i tot una mica més vehement quan potser se li estan dirigint, ens asseguraven ahir, tant Mossos com, insisteixo, gent propera a l'incident, que en tot moment l'actuació dels Mossos d'Esquadra va ser prou correcta en quant a l'actitud i en quant al missatge. Aquest soci devia anar ja molt calent de moltes jornades, perquè en fi, evidentment és un incident que es va repetint i que va acabar sent això, identificat i res més. I se'l va convidar a abandonar l'estadi doncs uns minuts abans que la resta de públic. Per acabar-ho de rematar, sempre estem donant voltes al mateix. Tot gira que el dispositiu de seguretat, insistim, que ve coordinat per Mossos d'Esquadra aquí a Sabadell, són els responsables d'aquesta rigidesa a l'hora de fer complir la llei de l'esport, allò que es diu a rajatabla, a fil per randa, i sense donar cap matís, quan el que segurament més emprenya, i ho dic amb aquest verb, així molt, molt d'estar per casa, és veure com setmana rere setmana, o cada 15 dies quan el Sabadell juga a domicili, doncs veus estadis on aquesta severitat, per dir-ho així, de les forces de seguretat no és ni molt menys tan estricta com la que està produint-se a l'estadi de la Nova Creu Alta. Però
o a la mateixa Nova Creu Alta, al sector visitant, per exemple, a vegades que hi ha aficionats del rival que estan dempeus i no passa absolutament res, i com diem, la normativa és la que és i indica això, el que no treu que en un estadi en el qual hi ha molt poca, per no dir nula, conflictivitat entre aficionats, etc., i que a sobre 3 de cada 4 seients, com a poc, normalment estan buits, doncs podria ser una mica més lax a l'hora d'aplicar aquesta normativa. Però vaja, va plovent, sobre mullat, com deia el Sergi. I llavors el nom propi en majúscules pels, com deia abans, més sentimentalistes, Pedro Capó, amb un bonic detall. Fernando Pajarero, en la prèvia del partit, ell que no va jugar al final, no va tenir ni un sol minut, però estava a la convocatòria, vam xerrar amb ell i vam dir: si no juga forte, el capità qui és? I ens diu Núñez, Miguel Núñez, que era la parella al mig del camp de Pedro Capó. Sorpresa general quan després apareixen els dos equips i el braçalet de capità del Eldense, el Du Capó, com el mateix menorquí explicava, perquè el seu company li va cedir sabent de la importància del dia d'ahir pel maonès, i per tant un bonic detall que van tenir amb ell dins d'una tarda que ni el camp estava ple, ni va poder tenir aquell moment d'un canvi i sortir ovacionat, etc., però que les mostres d'estima van ser constants, eh?
Sí, que havien començat ja dissabte, amb l'arribada de l'expedició de l'Eldense, on ens consta que el Pedro es va fer un fart tant dissabte a la tarda nit com el diumenge al matí, en allò, la passejada típica que fan els equips durant el matí per estirar una mica les cames. Es va fer un fart de saludar amics, coneguts, veïns, diré familiars, però no, gairebé familiars alguns d'ells, del maonès, en una setmana que era, evidentment, com ell mateix reconeixia després del partit en directe a Ràdio Sabadell, doncs estava marcada al calendari, estava allò ja subratllada en vermell i estava molt, 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 molt clar. Retrobament amb la Noa Creu Alta. Molts aplaudiments quan es va anunciar el seu nom per la megafonia, però sobretot va ser al final del partit quan es va fer un fart de saludar, d'abraçar gent que del club, gent de fora del club, aficionats, que van quedar-se a la graderia només per esperar que el Pedro gairebé hagués de fer la volta olímpica, allò, anar saludant sector per sector. Va començar pel sector dels seguidors de l'Eldense que havien vingut, evidentment, però després es va fer un fart de saludar, com diem, saludats i coneguts, que es diuen en aquests casos. No va ser substituït, això hagués provocat segurament una ovació encara més gran perquè s'hagués concentrat en aquell moment.
Aquí Miguel Núñez no va jugar tan a favor, sí, perquè tenia una groga.
Correcte.
Contra va jugar als 90, Capó, clar.
Però està clar que malgrat el detall, ahir, o malgrat aquest detall que no es va acabar de produir, ahir Pedro Capó era una persona feliç, a més de per la victòria, per tot el que li va tocar viure, i no podia amagar aquest punt d'emoció de la que és tornar, al final, a casa seva, que ho va ser durant molts anys, i per notar, com ell mateix diu, aquesta estima per part de l'afició.
Jo crec que ha estat una situació molt, molt maca de viure, no? I que encara hagués fet més, més emocionant tot, no? Bueno, no s'ha donat, són circumstàncies de l'esport, del futbol, en aquest cas, del partit, per com s'ha donat, i ja està. És un dia que portava molt temps esperant, ja, des que va sortir el calendari, el dia ja ha passat, i si un dia toca tornar, ja sigui una samarreta o l'altra, pues a tornar.
Deixa la porta oberta, eh? O sigui, ell no s'ha amagat mai, i la sensació d'ahir és la mateixa que el dia que acaba rescindir amb el Sabadell, que és, no marxaria de la Nova Creu Alta, m'hi quedaria aquí un munt d'hores, però diu, sigui amb una samarreta o sigui amb l'altra, algun dia acabaré tornant.
Alguns no vam entendre que no es quedés, alguns continuem sense entendre que no hi sigui, però bé, ara mateix continua jugant a l'Eldense. No li
va... I bon partit.
No li van malament les coses, ni a títol personal ni a títol col·lectiu, per tant, això ho deixarem per un futur, no sé si molt llunyà, molt proper, però com a mínim per un futur, i això el futbol ens ho acabarà de dir algun dia.
I per rematar-ho, una mica de calendari per posar en context, recordem que d'aquí a 3 setmanes llargues la Lliga s'interromp, o sigui, hi ha una aturada de 15 dies per la Copa, i per tant el Sabadell tindrà ara desplaçament al Johan Cruyff, ve Intercity, un dels equips cridats a estar a la part alta de la classificació, encara que s'està mostrant bastant irregular en aquest inici de campionat, va a la Nucía i rep un equip que la temporada passada estava a segona divisió, com és la Real Sociedad B, amb el factor també que tot filial té, i el Sanse no és una excepció, de ser un equip capaç de tot, després. Però vaja, són 4 partits abans d'aquesta aturada, i si incloem els dos que ja hem perdut contra Unió Deportiva Logroñés i el Dense, dèiem ja un parell de setmanes enrere que el calendari feia una mica de pujada. Clar, el problema és que ara ens hem vist amb l'aigua per sobre del coll abans d'afrontar aquest desplaçament al Johan Cruyff.
Sí, i sobretot un Barça Atlètic que també té aquest punt de necessitat, perquè vindrà, igual que el Sabadell, d'haver encaixat dues derrotes consecutives. En el cas de l'equip de Rafa Márquez, del mexicà Rafa Márquez, doncs les derrotes a Zubieta davant un altre filial, aquest Sánchez, aquesta Real B que comentaves, i ahir davant l'Atlètic Balears, amb remuntada inclosa de tornada. És a dir, el Barça B va capgirar el 1-0 inicial dels balearicos, però després, en els últims 15 minuts, es va veure de nou superat per l'equip de Jordi Roger i va acabar perdent a l'Estadi Balear per 3-2. Per tant, aquest punt de necessitat. Malgrat tota aquesta fotografia que estem fent avui, per Gabri, potser no hi ha un escenari, diu, millor ara mateix per anar a buscar aquesta reacció. I més recordant, encara que això ja ens comença a quedar un pèl llunyà, i fa 4 dies, aquella victòria amb l'equip llavors entrenat per Munitis 0-2, amb els gols de Jacobo i de Caixe, de la temporada passada.
Després de dues derrotes, pues és un escenari, jo crec, que ideal per poder fer-ho. A més, compta un equip jove també, un equip que juga també bastant com sense especular, en un bon camp, en un estadi... Bueno, jo crec que això és un equip que en aquest moment, tot i que podríem dir, no?, que hòstia, ara jugar contra el Barça, doncs potser ens va bé i tot, no?, aquest perfil d'equip que ens trobarem davant i que a nosaltres també ens agrada aquest perfil d'equip.
Doncs a priori un partit de tu a tu entre dos equips que voldran tenir la pilota. Veurem després si això acaba també reflectint-se en el terreny de joc o si aquestes badades amb les quals arrencàvem avui el programa tornen a aparèixer, tant de bo que no. Però sobre el paper, si dèiem que l'Eldense, igual que la UDL, havia guanyat a partir de l'ordre, de la seriositat, de la tàctica, el Barça és un equip que s'obre i que s'exposa més. Faltarà que ho sapiguem aprofitar, però vaja. En tot cas, avui dia lliure per la plantilla. A partir de demà prepararem el duel allà a la Joan Gamper.
Així és, en aquest estadi Johan Cruyff, on juga habitualment els seus partits l'ara Barcelona Atlètic, ara que han recuperat un altre cop aquest nom històric del conjunt filial barcelonista. Com dius, avui dia lliure, demà entrenament a l'Olímpia. Serà la primera sessió preparatòria dels de Gabri, pensant precisament en aquesta visita dissabte, insistim, finalment 6 de la tarda, per si algú s'ho havia apuntat en un principi a l'agenda, que sàpiga que va canviar l'horari, que és 6,
arriben una hora abans al camp.
6 de la tarda, i que evidentment els del Sabadell en joc ens hi posarem mitja hora abans, és a dir, a 2-6.
Per cert, ja que parlàvem del tema de l'Atlètic Balears, tant Jordi Roger a l'equip balearico com també Raül Agné al Nàstic de Tarragona han salvat el match ball, els dos remuntant situacions adverses i, per tant, una setmana més de l'un i de l'altre a les seves respectives banquetes. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i seran 2:45. Més futbol abans d'anar a la publicitat. El Sabadell B, en canvi, a diferència del primer equip, lidera el seu grup de primera catalana, sent l'únic equip que ha fet la plena. Dues victòries en les dues primeres jornades. Dissabte més, golejant 4-0, qui és el cué, el Tàrrega, en un partit que no va tenir massa història. Al descans, l'Electrònic d'Olímpia ja reflectia un clar 3-0 amb els gols de Busta i el doblet de José Enrique i els de l'Urgell en inferioritat numèrica per la vermella directa a Tàric en el minut 40 per un mastegot al cap d'un rival. La sentència arribaria a la segona part per mitjà del pitxitxi de Vladis Kopotun. Jordi López, l'entrenador d'aquest filial arlequinat, confessa que va ser un partit molt plàcid.
L'equip ha entrat molt fort des de principi, hem estat molt encertats, hem donat molt ritme de pilota i ens han anat moltes ocasions i hem estat encertats, i això ha fet que el partit sigui fàcil, no? És gràcies a l'actitud, gràcies al ritme de joc que els jugadors han tingut des de principi i a l'encert.
El segon equip del centre d'esports també lidera amb molta diferència el capítol golejador. És el millor atac de la Lliga, amb 9 gols, i els segons classificats dins d'aquest rànquing, Rubí i Sant Cugat, n'han fet 5, per tant, moltíssima diferència. Aquesta setmana, primer partit fora de casa i primer repte d'alçada contra un altre candidat a la part alta, com és l'Horta. I és que els dos partits que han jugat fins ara han estat a Olímpia.
Hem estat molt bé, els dos partits, i és cert que començant dos partits a casa era un punt a favor... Ho havíem d'aprofitar i ho hem aprofitat, jo crec que amb nota.
I després d'aquesta golejada, sobre la mateixa gespa sintètica d'Olímpia, conversàvem amb un dels protagonistes, amb el punta del Sabadell B, José Enrique, autor de 2 dels 4 gols arlequinats.
José Enrique Carrasco, davanter del Sabadell B, què tal, com estàs?
Molt bé, bona nit, molt content per la victòria.
Per la victòria, pel doblet m'imagino també, i gairebé hat-trick per estar anul·lat el tercer.
Correcte, sí, sí, ha faltat res pel hat-trick, però bueno, l'important és que hem guanyat i les sensacions són bones i que bueno, portem 6 punts.
Diguéssim, per buscar la polèmica que no hi ha hagut, era fora de joc o no?
Sí, sí, sí que era. Sí, estava jo enganxat al pal allà, o sigui que sí, sí.
Doncs sent honest, partit resolt a la primera meitat, 3-0, amb l'expulsió de Tàric per part del Tàrrega, heu sentenciat per la via ràpida avui.
Sí, la veritat, hem sortit, sabíem el rival que teníem davant, sabíem que havíem de ficar-li molt ritme de bola, que havíem de ser intensos i, bueno, hem sigut molt efectius, la veritat.
5 gols contra el Sant Mauro, 3 avui, la sensació... 4, perdó, us treia aquí un. 9 gols en dues jornades i la sensació que aquest equip és com una piconadora, no? Que no pareu.
Sí, bueno, la setmana que ve ens toca Horta, que també és un rival molt difícil i, bueno, l'important és això, anar sumant de 3 en 3 i a veure què. Tots els partits són molt difícils, tots els rivals ens coneixen, estan ben preparats i això, hem d'anar per feina.
Des del principi ja dèieu que veníeu de segona, però que tot i així l'objectiu era de màxims, d'aspirar a tot. I jo crec que heu fet un inici d'enviar un missatge a la resta, no? De dir, aquí estem, és veritat que eren 2 partits aquí a Olímpia, però l'arrencada em van surt el dia del Sant Mauro en els primers minuts, però quina arrencada, tu.
Sí, no, a veure, portem 2 partits, encara és d'hora, però sí, òbviament, som ambiciosos, som realistes, som un equip jove i tenim molta ambició i moltes ganes de quedar el més amunt possible, òbviament.
L'Horta queda una setmana encara per davant, però partit primer fora de casa més, per calibrar precisament aquesta ambició que dèieu?
Sí, bueno, també és veritat que el jugar a casa també fa molt, tenim l'afició aquí, les dimensions del camp, de tot, i sí, sí, òbviament, fora de casa els partits costen encara més.
I tu com et trobes a tot això? Tornaves aquí a Sabadell, tu ets sabadellenc, de fet, i per tant m'imagino que lluir aquest escut aquí, a Primera Catalana ara, i a més fent gols, suposo que satisfet, no?
Sí, sí, molt, molt, molt content, la veritat. Tenim moltes ganes de tornar a casa, tornar a competir i això, ajudar l'equip fent gols.
Hem parlat de l'objectiu col·lectiu, a nivell individual t'has marcat algun... No et diré una xifra de gols, però sí que si t'has marcat algun objectiu individual de dir, mira, d'aquí un any vull ser aquí o allà, o aquest any vull prendre mal així...
No, fer el màxim de gols possible, ajudar el màxim a l'equip, i no tot, sí, els gols són molt importants, però bueno, també altres coses que també ha de portar un davanter a l'equip.
Doncs us treia un gol abans, 4-0 ha guanyat el Sabadell B, enhorabona José Enrique per aquest doblet, i que en siguin molts més.
Merci, vagi bé.
Ets un panarra, t'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de dues amb la musiqueta que ens punxa el Toni González. I què tant li agrada al Sergi Parc? El saludem, home, a Futbol Sala, home de retransmissions a Twitch de Ràdio Sabadell, com a mínim pel que fa a aquest esport a la segona B i als derbis en concret. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Una de les cites més atractives, segurament, del cap de setmana era aquest derbi que teníem entre l'Escola Pia i el Natació Sabadell. El partit, sens dubte, va estar a l'altura de les circumstàncies. Un derbi que vam poder seguir alguns des de la distància. Per exemple, ara ho escoltàvem, servidor amb el mòbil des d'Olímpia, veient de reull el que passava al carrer Garcilaso, i que al final, de fet, si voleu recuperar-lo, el teniu encara al Twitch de Ràdio Sabadell o al YouTube de l'emissora, i que es van dur al club per 3-5, però que res estava decidit en els últims segons, eh?
Sí, l'emoció va quedar reservada pel final en un partit, Adri, que va tenir els seus moments àlgids i molt intensos i alguns també amb menys ritme, però que a línies generals va ser apassionant. I més quan l'Escolapi Lenny Ramos va posar l'1-0 amb un autèntic golaç des de la pròpia àrea. Però la reacció del club també va ser per emmarcar, posant-se 1-3 amb gols de Térmens, Lenny en pròpia i Quim Gasó abans del descans. Però abans també de que sonés la botzina de la primera part, Peluca va retallar distàncies i el marcador doncs estava ajustat, però no es moria fins ben entrada a la segona part, quan tot Adri, i ho vas veure tu de primera mà també a través del mòbil, ho va embogir de nou. Sobretot arrel de l'expulsió de Marc Hermosel, gol de Graell en superioritat per la Pia, oportunitat dels de Pedro Donoso per fer el 4-3, de tornar a capgirar el marcador des del doble penal, però Graell, el mateix Graell, va fallar davant un impressionant Josep Maria Martínez, un altre cop actuació descomunal del porter del club, i finalment va erigir, doncs, la figura d'Alejandro Bertrán, que amb dos gols al final donava la victòria al club. Primera victòria de la temporada pels nedadors, Adri, després de tres empats consecutius.
Per un moment van patir a Olímpia, que hi hagués un quart empat. Vaja, van patir.
No, no.
Vam estar així de dir...
S'olorava, s'olorava.
Sí, sí,
realment...
o sigui, amb l'acció polèmica del final semblava que podia haver penal. Que podia haver empat, volia dir.
Sí, 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 i que ara ho comentarem, però en tot cas ja és difícil empatar tres partits consecutius, imagina't un quart pel club.
Per això.
Al final va arribar aquesta primera victòria pels Adri Sánchez. Escoltem el tècnic del club, que es felicita sobretot per l'evolució cap amunt dels seus homes.
A mi no em preocupaven tant els resultats, sinó una mica les situacions tàctiques que no estaven treballant bé. Per exemple, contra Barcelona ens va costar molt l'atac posicional, avui l'hem millorat molt amb el joc de 4, al principi els hem fet molt mal, després bueno, ajustat bastant bé amb la segona línia, però em quedo molt més amb això, amb que anem evolucionant, veig que l'equip va evolucionant, també joc posicional, defensiu, són coses que estic content per això, més que per la primera victòria, que també, evidentment, però crec que al final el que més importa és que hi hagi una evolució, perquè si no els resultats aniran cap a baix.
No hi va haver cap incident destacat, Sergi, ni a la pista ni a les graderies, afortunadament. El que sí que vam tenir va ser també aquesta càrrega de polèmica, eh?
Sí, una polèmica arbitral que va esclatar al final amb unes possibles mans de Pablo Robert a pocs segons perquè sonés la botzina, i el marcador encara era de 3-4 favorable al club, així que aquestes mans haurien pogut significar un doble penal favorable als escolapis, perquè els dos equips, recordem, estaven ja ben carregats de faltes. Els àrbitres no van assenyalar aquesta infracció, i com dèiem, al final, Alejandro Bertrán, en aquesta mateixa jugada, posaria la sentència a porteria buida immediatament després, aprofitant que la Pia jugava amb porter jugador. Pedro Donoso, l'entrenador de la Pia, donava així el seu punt de vista sobre aquesta acció.
Lo he visto en directo, no tengo ningún problema. Ha habido unas manos al principio del partido de Povedano que se ha girado con las manos abiertas y ha pitado mano y le he dicho que ojo con las manos, que al final pueden decidir un partido, ¿no? Y es lo que le he dicho al final del partido, ¿no? De que al final el partido lo decide, no lo decide unas manos, ¿no? Pero bueno, es una jugada importante, ¿no? Con el jugador con un palmo desplazado a la mano y girándose y un disparo a la puerta, para mí es mano. Pero bueno, el listón se lo ponen ellos y bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿no?
En aquesta entrevista, Adri, Donoso també aclarava que ni molt menys posava com a principal raó de la derrota de la Pia aquestes possibles mans, i reconeixia sobretot els errors propis dels seus homes concedint segons quins gols. En tot cas, el club va saber aprofitar tots aquests bons moments que va gaudir, es va endur la victòria i ja és la tercera consecutiva en els derbis, i es confirma, Adri, ja aquest canvi de tendència que hi havia fins ara històricament en els duels directes entre Pia i club.
Doncs estan sent nedadors els derbis en les últimes campanyes, o com a mínim en els últims mesos. Gràcies, Sergi Parc.
Fins ara, Adri.
La Pia es queda, per cert, amb 4 punts a la taula. El club passa per davant amb 6 i es manté invicta després de 4 jornades. En bona part, gràcies als dos últims gols d'Alejandro Bertrán. Amb ell, precisament, el Sergi Parc, a qui acabem d'acomiadar, doncs va poder parlar una mica al carrer Garcilaso després d'aquest derbi.
Alejandro Bertrán, protagonista, un dels protagonistes d'aquest derbi. Què tal? Bona tarda.
Molt bones.
Tot el quart gol, o tot el cinquè gol... Si et veus això, com el gran responsable d'aquesta victòria del Natació Sabadell avui en el derbi.
Bueno, la veritat és que jo crec que hem lluitat, ja sabíem que havíem d'anar a la guerra avui, que era un partidàs, el derbi, i els dos gols són anecdòtics. Al final és feina de tot l'equip, tant en el quart, que és un segon pal, com en el cinquè, que és un de camp a camp. Jo crec que hem estat tots partícips de tots els gols. Al final és una victòria col·lectiva, com sempre.
Pregunto, crec que dius que és una victòria col·lectiva per aspecte individual. Sigam sincer, el quart gol, no sé si l'has rematat expressament, si te l'has trobat allà o com ha sigut.
Me l'he trobat, literalment, ni l'he vist sortir, l'he vist que em donava aquí i que entrava. Vull dir, al final s'ha d'estar allà, jo sempre ho dic, s'ha d'estar allà i pues, ha donat la sort que estava allà i pues, sempre s'ha de creure, jo és el que dic. Si no estàs allà, segur que no la fiques.
L'últim gol sí que ha sigut amb tota la intenció, aprofitant que la Pia doncs, no tenia porter en aquell moment, i després, a més, d'aquesta acció polèmica, no? Pregunto doncs, com has viscut aquesta jugada i si tu també has vist mans des de la teva perspectiva, que em sembla que t'enganxava pel darrere tu una mica complicat.
Sí, sí, la veritat és que per mi ha sigut molt ràpid. Al final jo estava pendent més de la bola que d'on li donava, però jo crec que poden ser, vull dir, jo no les he vist, però jo crec que poden ser. Amb el vídeo es veurà, vull dir, cap problema. I si és una cosa així, per mi... Potser els àrbitres han estat bé, però al final és un partit molt complicat de pitar. És el de sempre. Pitar un doble a falta de res, pues, sempre és complicat.
una jugada, com dius, al final sembla complicat de decidir, més en un derbi. Em deies al principi, això era un partidàs, això era un derbi, era el teu primer derbi. Quina sensació has tingut? I més, sobretot en aquest pavelló del carrer Garcilaso, que com pots comprovar al final, té aquest caliu que aquí quatre seguidors criden i ja se sent i ressona per tot arreu. Com l'has viscut des de la pista?
Ah, increïble. La veritat és que a mi aquests partits m'encanta jugar-los, que l'agrada estigui plena, rebentar, que cridin, a mi m'encanta. És una cosa que sempre, en els pavellons on hi ha aquest tipus d'afició, és un espectacle. I a mi, jo sóc un jugador que es creix, a mi em pots dir el que vulguis, que jo no et faré cas. M'encanta que es cridi, i a sobre la nostra afició també, cridant, vull dir, un autèntic partidàs. I personalment, el primer derbi, la veritat és que molt content pels dos gols, per la victòria, per la primera victòria també de l'equip a Lliga, que jo crec que ens la mereixíem molt després de tres empats, i això, molt content.
Mira, ho remato i t'anava a preguntar precisament per aquesta circumstància. Veníeu de tres empats consecutius, una ratxa molt estranya, per començar la Lliga. Ara ja teniu la victòria. No sé si teníeu una mica el neguit al vestidor de dir, molt bé, no hem perdut, però encara no hem trobat la victòria. Ja la teniu, 6 punts, guanyeu el derbi. Crec que sortiu molt reforçats moralment, no?
Molt. La veritat és que després de tres empats, una miqueta també amb el sabor d'anar guanyant i que ens empatin, teníem moltes ganes de poder aconseguir la primera victòria i ja encadenar-les. Vull dir, jo crec que estem en una molt bona dinàmica, estem corrent molt bé els entrenos tota la setmana i això es tradueix aquí al partit i ara endavant, a seguir sumant de 3-3.
Doncs va, seguir sumant de 3-3. Alejandro, felicitats.
Moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Veurem com va la cosa. La segona volta, de moment, aquest primer derbi de la temporada del cantó nedador. Per cert, abans de parlar d'handbol, tuit del Centre d'Esport Sabadell d'ara fa res uns minutets. Encara que ara vesteixi una altra samarreta, l'estima és la mateixa. Enhorabona pels 400 partits, Pedro Capó. Ens retrobem a la tornada. Per tant, bonic gest també, a més amb la fotografia del Maonès saludant a l'afició arlequinada ahir a la Nova Creu Alta. Ara sí, Oar Gràcia. El sènior masculí de l'Oar, concretament, s'ha refet de les dues derrotes consecutives que havia encadenat, desfermant-se contra qui, en el fons, era el líder de la Primera Nacional, l'Esplugues. Els de Cesc Borrell, amb un partit descomunal, van tombar el carrer Bocaccio, un dels clars candidats a l'ascens, amb un marcador contundent, 39-31, amb una actuació molt coral de l'equip. Fins a 12 jugadors graciencs van veure porteria en una anotació molt repartida que va tenir Hugo Aitzali, el francès, com a màxim golejador, amb 6 dianes, seguit d'homes com Guillem Correro, amb 5, o amb 4, un Quim Baillo, que considera que la clau del triomf va ser el canvi de xip que s'ha fet aquesta setmana.
La victòria aquesta tan contundent en la qual ahir ens trobem a la final del partit guanyant de 8, és bàsicament perquè deixem de plantejar una miqueta el partit de cara a l'equip contra el que t'enfrontes, contra el que tens davant, i comencem a plantejar els partits com realment volem jugar nosaltres i el que volem plantejar. Som l'equip que l'any passat va quedar segon, que vam anar a fases d'ascens, i realment hem de tenir en compte que els equips s'han adaptat a nosaltres, no nosaltres adaptant als equips.
L'enfrontament es va començar a decantar a l'inici de la segona part, quan l'Oar, amb un parcial de 5-1 de sortida, va obrir una escletxa que ja seria definitiva. Els verdiblancs es tornen a fer força a casa, on han guanyat els dos partits que han jugat, i l'assignatura pendent serà de nou el ser més regulars a domicili. El que sí sembla intuir-se és un canvi de dinàmica, i Baillo fins i tot també ha canviat el discurs. Diu un dels capitans de l'Oar que les fases ja no són un objectiu prioritari.
El nostre objectiu no és una fase d'ascens, no és repetir la gesta de l'any passat, sinó que el nostre objectiu és competir com fèiem l'any passat per les 5 primeres posicions. I a partir d'aquí tot el que vingui serà benvingut i es lluitarà, evidentment, per tot el que es pugui tenir, però hem de tenir molt clar que l'objectiu no és repetir l'any passat, sinó és repetir els objectius que teníem, que era quedar entre els 5 primers i competir al màxim tots els partits i perdre la competició.
I seguint un camí a la inversa, destrempada en el femení de l'Oar Gràcia, que ha vist frenat el gran inici de curs a plata amb la primera desfeta del curs. El Sant Vicenç va saltar al carrer Bocaccio i es va imposar de 2, 24-26, remuntant en el tram final. Carol Carmona, l'entrenadora de les verdiblanques, de fet reconeix que l'error, diu, no poder mantenir l'essència que portaven fins ara. En les tres primeres jornades, l'Oar havia fet la plena de victòries i sumant 6 punts de 6 possibles. Ara el grup ja només queda invicta el líder, el Mislata, i el Gràcia es queda en el segon vagó de la classificació, empatat amb 4 equips més. Carol Carmona, després de la derrota, no creu que sigui un cop de realitat, sinó que assegura que ja eren conscients de la duresa de la competició.
Estem de peus a terra, perquè jo sóc la primera que intento traslladar al meu equip que hem d'anar partit a partit, que no per estar o per guanyar els tres primers som ningú, perquè això és molt llarg, però sí que és veritat que hem de començar els partits sense adaptar-nos al rival, hem de tornar a trobar sensacions, bones sensacions, perquè tot i la victòria contra Gavà també va ser un partit que no vam estar molt còmodes, sobretot de manera ofensiva, i hem de començar a tornar a treballar en equip, a intentar que el de Capí trobar bones sensacions.
I aquest cap de setmana les gracienques visiten un Joventut amb vol Mataró que per diferència de gols queda per davant a la classificació de plata, mentre el masculí tornarà a viure un partit dels grans a Primera Nacional amb la visita al Sant Cugat. Informacions en format més breu. Iker Pajares s'ha acomiadat aquesta matinada als 700 de final del US Open d'esquash. El del tenis Sabadell ha caigut per la via ràpida 11-6, 11-2 i 11-4 en 29 minuts contra l'egipci Mohamed El Shorbagi, el cinquè cap de sèrie i també número 5 del món. L'esquashista sabadellenc ha pagat car el sobreesforç de la primera ronda, on va necessitar una hora i mitja per eliminar el local Timmy Brownell, havent de remuntar fins i tot un 2-8 en contra al cinquè set. Sense bateria, deia el mateix Pajares a Instagram, que ara torna des de Filadèlfia fins a Barcelona per preparar els pròxims tornejos. Qui es troba ja de vacances és David de la Cruz, que dissabte va acomiadar la seva temporada a Il Lombardia. El ciclista de l'Astana va estar treballant tot el dia pel seu company d'equip Vincenzo Nibali, que es retirava i no va poder completar els 253 quilòmetres de l'últim monument de la temporada. El triomf a Como va ser per l'eslové Tadej Pogacar per davant d'Enric Mas i Mikel Landa. El murcià Alejandro Valverde es va acomiadar del ciclisme 106è. De la Cruz tanca un 2022 on el més destacat ha estat dos top 10 a les generals de la Comunitat Valenciana i a l'UAE Tour, al segon lloc a l'última etapa del Tour dels Alps i la participació a Giro i Vuelta. I demà s'han de conèixer les candidatures oficials per presidir el Club Natació Sabadell. Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, tant Claudi Martí com Antonio Ortiz passaran l'escull dels Sabals sense cap mena de problema. El primer, ja ho explicàvem a l'Hotel Suís el passat divendres, va presentar 1.902 signatures davant la Junta Electoral i el segon en va entregar 1.813 al vespre. Recordem que el mínim per passar el tall són 829 de vàlides i que els comicis tindran lloc el dijous, dia 20. Demà en parlarem aquí a l'Hotel Suís d'aquesta qüestió i de moltes altres, per exemple, amb Carrión, lateral esquerre del Sabadell, la primera victòria en un any i mig del Creu Alta Sabadell en vol, parlarem de futbol juvenil o de segona catalana. Ara les notícies amb la Núria García i també amb el Toni González, que ha estat a l'Hotel Suís a les vies de so. Recordeu, aquest vespre, si sou arlequinats, una cita, com sempre, amb el Tribuna Preferent i amb el Pau Vituri al Twitch i a l'antena de Ràdio Sabadell a 7:45. Adéu-siau, bon dilluns!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.